Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tenim en línia el director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep González Cambray. Senyor Cambray, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si anéssim la setmana que ve o en els pròxims dies cap a un confinament, es tanquen les escoles?
Nosaltres sempre hem dit, i el govern sempre ha dit, i la Meritxell Budó, la consellera Budó, anàvem aquesta línia, que les escoles serà l'últim que tancarem. I, per tant, aquest tema no el tenim sobre la taula, i en el cas de que no es pot descartar cap escenari, és evident, però tant de bo no hi arribem, però en el cas de que hi hagués un confinament total domiciliari, seria el moment de valorar el tancament de les escoles.
No, valorar-lo no vol dir que en el mateix moment en què es prengués la mesura de tancament, diguem-ne, domiciliari, ja es prengués també la de les escoles. No anirà junt.
De fet, nosaltres sempre hem traslladat que les escoles, com a servei públic essencial, han de... Una cosa és que confinem tots els grups d'una escola, perquè si hi ha tancament, hi ha confinament domiciliari, evidentment no es podran traslladar a les famílies amb normalitat a l'escola. Però sempre hem fet el plantejament de que, com a servei públic essencial, les escoles no tancaran mai del tot. Han d'estar disponibles per tal d'oferir el servei de menjador als alumnes que ho precisin, amb més necessitats, i també perfils de treballadors essencials. I valorarem també alumnes amb vulnerabilitat com poden seguir assistint a l'escola. Després d'un mes i mig d'inici de curs, estem molt preocupats per l'incidència del virus i l'evolució de la pandèmia, però després d'un mes i mig d'inici de curs estem més convençuts que mai i més refermats amb el compromís de que les escoles han d'estar obertes. Ja sabíem que seria un curs que hauríem de conviure amb la Covid, on anirem confinant i desconfinant. A dia d'avui, aquesta és una xifra important, és una dada important, a dia d'avui no tenim cap centre educatiu dels 5.455 centres del país amb confinant, tot el centre educatiu confinat. I fins des de l'inici de curs, el darrer mes i mig, no hem confinat cap institut ni cap escola del tot. I a dia d'avui el 95% dels nostres alumnes van a l'aula cada dia.
Ho dic perquè, sí, però això m'interessa saber per què no ha passat això, tenint en compte, crec recordar, senyor Cambray, que quan es van anunciar els plans de l'inici del curs, es va apuntar que si hi havia dos casos, diguem-ne, dos grups o més de confinament en una escola, es començaria a plantejar què s'havia de fer en aquella escola, no? I que fins i tot es podria fer el tancament d'una ala de l'edifici i fins i tot plantejar-se el tancament de tota l'escola, tenint en compte que allà hi havia un brot important. Això no ha passat, però la meva pregunta és, si hi ha hagut escoles, com crec recordar que era la Sant Gabriel de Sant Adrià de Besòs, amb més de 10 grups tancats, per què no es va prendre la decisió de tancar tota l'escola? És a dir, què va canviar respecte al pla que havíem fet amb el que va acabar sent?
De fet, el que ha canviat és que hem anat millorant totes les actuacions que hem portat a terme al voltant de l'escola per minimitzar la propagació del virus. Nosaltres, confinar tota una escola és l'últim que farem. I, per tant, abans de confinar tota una escola, el que estem fent són cribatges. Cribatges a tot l'alumnat i cribatges a tots els professionals d'aquella escola. Un cop fem aquests cribatges, tenim una fotografia de com està, una diagnosi de com està el virus en aquell moment en aquella escola. I, per tant, amb totes les garanties de que no hi ha la presència de virus en molts grups estables, aquells grups estables continuen a l'escola. Les evidències mèdiques ens diuen que les escoles no actuen com amplificadores, ens diuen que el 87% dels grups estables només tenen el cas índex, per tant, no hi ha cadenes de transmissió dins de l'escola, i, per tant, l'escola és l'entorn més segur que tenim actualment a la societat. Tant de bo fem una crida des del Departament d'Educació i des del Govern, sempre fem una crida perquè hi hagués el mateix comportament fora de l'escola, i això que estem aconseguint, després d'un mes i mig, escoles obertes i escoles segures, és permetin també posar en valor el sistema educatiu català, perquè això també ens ho hem de dir, un reconeixement a la feina, a la implicació, a la capacitat d'adaptació de tots els professionals, mestres, professors, personal d'administració, atenció educativa, i també, molt important, com s'estan comportant les famílies dins l'entorn escolar. Un reconeixement a les famílies i un deute als alumnes, un deute a l'alumnat de com està portant les mesures d'higiene, distància, mascaretes i tot el que estem fent dins dels entorns educatius de cara a el que realment és important, que és cada dia obrir l'escola i donar resposta a l'aprenentatge de l'alumne i donar resposta a l'àmbit pedagògic de l'alumne, que al final és el que sabem fer des de les escoles i el que fem.
Deixem fer la incidència en això que deia, perquè el Departament d'Educació, i vostè ara mateix ho ha fet com a demostració que les coses estan funcionant, és que no hi ha cap grup tancat. Però clar, no hi ha cap grup tancat perquè...
Escola bressol. Sí. A dia d'avui,
Sí.
Ara només hem tancat algunes escoles bressols amb tots els grups de l'escola confinats.
Sí, però...
Hi ha molts grups confinats i això anirà passant i a més en contacte de... En el moment en el que està el virus, si em permet, és evident que anirem incrementant el número de casos i anirem incrementant els confinaments de grups estables. I això no voldrà dir que l'escola ho està fent malament. Això voldrà dir que el virus està present a la societat i, per tant, entra a l'escola.
Evident, que és el que es va dir al principi, que en el fons el que passava dins d'una escola era el mirall del que passava fora. I precisament per això li dic, si és el mirall del que està passant a fora, i el que està passant a fora ja ho sabem, que és que està augmentant de forma exponencial, és suportable per les escoles aquest augment exponencial del que passa fora, que és el que passarà dins de les escoles? És suportable pel sistema per fer cribatges, per fer proves a tots els alumnes? És suportable per les famílies? Perquè ara mateix, crec que si no m'equivoco, tenen 60.000 persones confinades a casa seva.
Tenim 60.000 persones confinades i tenim 1.600.000 persones no confinades i que van al centre educatiu cada dia. Per tant, és evident que com més casos tinguem implica un increment de gestió, implica complexitat, però també és ben cert que dins del protocol de gestió dels casos, aquestes primeres setmanes d'inici de curs, el que hem fet amb els centres educatius i sobretot amb el Departament de Salut, el que hem fet és millorar i anar aprenent d'aquest desplegament del procediment de gestió de casos. I, per tant, cada cop anem implementant mesures i és evident que tindrem molta més tensió quan més casos tinguem. Però estem del tot convençuts de que anar millorant... Li poso un parell d'exemples. El primer, el test ràpids d'antigenis que es faran a partir d'ara als CAPs, els simptomàtics. Això ens simplifica el procediment dels casos perquè no hem d'esperar si és positiu, si és negatiu. Estem treballant també amb el Departament de Salut. El Departament de Salut està treballant per poder fer autopresa amb alguns centres educatius i ja han fet alguns projectes pilots. Hem fet 160.000 cribatges als centres educatius en el que portem de curs. I, per tant, jo crec que tant el sistema educatiu com el sistema sanitari està preparat per continuar desplegant el protocol de gestió dels casos, tenint en compte que és evident, i li reconec, que hi haurà un increment de casos perquè el virus està molt més present a la societat, malauradament.
Abans, amb la consellera Budó, ens venia a dir que l'últim que s'hauria de tancar, i fins i tot en cas d'un tancament social, diguem-ne, no?, persones tancades a casa, l'últim de les escoles que s'hauria de tancar són els més petits. Diguem-ne, estem parlant d'infantil, de potser de primària, etc. La meva pregunta és, en algun moment de l'última setmana, o estan plantejant que els més grans... Parlem de secundària, igual que doncs, s'han tancat les classes presencials del món universitari. Els més grans, batxillerat, puguin passar a fer com han fet els universitaris, que és fer-ho des de casa?
De fet, els plans d'organització dels 5.455 centres del país ja contemplaven al mes de juliol escenaris de confinament total, de confinament domiciliari, i també contemplaven escenaris, possibles escenaris, d'educació híbrida. On contemplaven aquests escenaris? Com vostè precisament m'està dient, a la postobligatòria, als batxillerats i als cicles formatius. Per tant, durant aquest curs ja estem portant a terme aquest ensenyament híbrid amb un 7% de batxillerats i amb un 20% dels cicles formatius. Cada centre educatiu, per tal de donar resposta al màxim a totes les mesures sanitàries que ha aplicat dins de la seva escola, pot anar decidint si aquest ensenyament híbrid es porta a terme a batxillerat o a cicles formatius. El que tenim molt clar és que a les escoles i als instituts, a la secundària, a l'ESO, l'ensenyament ha de ser presencial.
Val, fins a ESO sí, però llavors...
Les evidències sanitàries i les evidències mèdiques d'aquest mes i mig ens porten a que això és possible.
Doncs, i torno amb el que li deia, senyor Cambray. En el cas... en els últims dies ha estat sobre la taula o estarà en els pròxims dies sobre la taula el fet de tancar l'educació presencial a partir de batxillerat?
Ja hi és, sobre la taula.
No, sí, però m'ha parlat d'un 7%, jo li dic el 100%.
No, en tot cas, això ho anirem... Evidentment, tots els escenaris s'han de treballar en els propers dies perquè hem de donar resposta. Ens hem d'adaptar a l'evolució de la pandèmia. És evident, no podem fer una altra cosa, no tenim alternativa. Estem tenint moltes dificultats, com no pot ser d'una altra manera. Estem fent una cosa que no havíem fet mai. Però també és ben cert que aquesta adaptació ens portarà a prendre les millors decisions en el moment que les prenguem. Per tant, durant les properes setmanes anirem analitzant aquest escenari que vostè em planteja i, evidentment, molts altres.
Acabo preguntant-li una cosa que jo crec que va sorprendre molta gent ahir al Món RAC1, quan vam parlar amb uns pares i també amb membres del Departament d'Educació. El cas, per exemple, de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, on dos alumnes, un de tercer d'ESO i un altre de primer de batxillerat, es negaven a dur mascareta amb el suport dels seus pares i a complir les mesures sanitàries. I ens deia, o li deia en el Basté, una responsable del Departament dels Serveis Territorials, Dolors Colell, que hi havien casos així per tot Catalunya. No sé si té la dada de tot el país on i quantes famílies estarien parlant que han decidit que els seus fills no compleixen la normativa. És a dir, que ni es faran rentat de mans, ni es posaran mascareta, ni es deixaran que els hi prenguin la temperatura.
Bé, de fet, aquest és un posicionament de les famílies, però això no acabarà passant als centres educatius. Tot alumne que vagi a un centre educatiu haurà de respectar totes les mesures preses per la protecció de la salut i pel dret de la salut de tot el col·lectiu.
Però ja està passant.
No està passant. Tots els alumnes que vagin a l'escola, a l'institut, hauran de respectar a distància amb les mascaretes. El que sí que està passant és que hi ha famílies que diuen jo no vull que porti mascareta. Si aquestes famílies diuen jo no vull que el meu infant porti mascareta, després del procés de mediació que faci falta, si aquestes famílies... Tenim uns 20 casos arreu del país d'aquest tipus de famílies, per tant, estem parlant de 1.600.000 alumnes. Sí, sí. Per tant, aquests alumnes no entraran a l'aula, aquests alumnes no entraran al grup estable. I, evidentment, hauran d'estar a casa, i a casa no se'ls facilitarà, com no pot ser d'una altra manera, ni atenció domiciliària ni educació no presencial, perquè l'atenció domiciliària està prevista per infants, per necessitats, per donar resposta a infants amb necessitats de salut i amb situacions complicades de salut, i l'educació no presencial està prevista en el cas de que es confini tot un grup estable o en el cas de que es confini tots els grups estables d'una escola. Per tant, se'ls hi pot donar feina, però ni no se'ls facilitarà ni educació no presencial ni atenció domiciliària. Nosaltres esperem que aquestes famílies al final acaben perjudicant el seu fill, perquè no pot anar a l'aula. Per tant, aquí el dret a la salut estarà per sobre de qualsevol altre dret, com no pot ser d'una altra manera.
Sí, el que m'està dient és que ara mateix aquests 20 casos que pot haver-hi a tot el país no estan rebent educació. És a dir, estan a casa seva i els hi poden donar uns deures, però que no estan rebent classe.
Efectivament. I també li puc dir que aquests 20 alumnes, en la línia del que vostè preguntava, aquests 20 alumnes no estan assistint a l'aula. I no assistiran a l'aula si no es posen mascareta. Aquí és un dret a la salut que hem de protegir i complir les normatives que el Departament de Salut ens diu que s'han de portar a terme a les escoles no és negociable.
I acabo sobre això, perquè la pregunta em surt automàtica, tenint en compte el que es va avisar a principi de curs, quan va haver-hi famílies que van dir en la situació actual creiem que no hi ha les mesures de seguretat pròpies, per tant, o les lògiques que hauria d'haver-hi, i per tant no porto els fills a escola. Aquestes famílies se'ls portarà a fiscalia? Les d'ara, les que m'està dient de les mascaretes?
M'està preguntant per les que no porten...
Les que són a casa perquè no portaven la mascareta.
Les que són a casa perquè no porten la mascareta, en principi, no estan assistint a l'escola i, per tant, haurem de prendre les mesures adients.
Les mesures adients són portar el cas a fiscalia, senyor Cambray?
Les mesures adients des del Departament d'Educació és desplegar el protocol d'absentisme, com estem fent en casos puntuals que ens estem trobant infants que no assisteixen a l'escola i, per tant, sempre hem de protegir el dret a l'educació de l'infant. Per tant, aplicarem el protocol d'absentisme del Departament d'Educació i, a partir d'aquí, doncs, vindrà un pas després d'un altre.
Clar, i ara hi ha algun oient i algun amic també que em pregunta, perquè, clar, alguns casos són de batxillerat. Potser estem parlant de nois que tenen més de 18 anys. Què passa amb els que són majors d'edat?
Els que són majors d'edat... poden prendre una decisió de com es comporten ells individualment, però no poden prendre cap decisió de com això afecta el col·lectiu.
Clar. Doncs,
L'absentisme s'aplica a l'ensenyament obligatori.
Clar.
I, per tant, l'absentisme s'aplica fins als 16 anys, s'aplica fins a 4 anys. El post obligatori no és obligatori.
Té tota la raó. Doncs li agraeixo per la claredat meridiana en aquest punt. Senyor Josep González Cambray, que és director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies i a la seva disposició.